els podcasts de Ràdio Estel. Va de vi amb Eva Vicens.
Moment ara de treure el tap d'una de les seccions que més de gust venen i més sent divendres. Comença Va de vi.
Va de vi amb Eva Vicens.
Eva, Vicens.
Bon dia.
Què passa? Bon dia. Escolta, on et tenim? Ja saps que em poso trista si no estàs aquí, a l'estudi.
Ja. És que hem de fer una ràdio mòbil, perquè, escolta, el món del vi està tan viu i tan actiu que no ens deixen estar quietos a Barcelona. Ostres, ens estem tot el dia amunt i avall.
Això és bo. Ja sabeu que compartim aquests minuts amb l'Eva Vicens fins a les 12, directora de Va de vi. A part, clar, la Eva també és la nostra sommelier de referència. I justament la Eva avui ens vol parlar, que, oh, m'ha encantat, Eva, la cara més fosca del món dels vins, no?
T'encanta la cara fosca.
M'encanta la cara fosca, aquest dark side, no? Parlarem alerta de fraus, perquè també n'hi ha, no? I a molts se'ns ha passat completament per alt.
Sí, també n'hi ha, i la veritat és que, bueno, ara justament surt una mica la llum, perquè aquesta setmana hi ha hagut una sentència vinculada amb una de les possibles irregularitats dins del sector del vi, i això ha fet que d'alguna manera torni a reflotar un cas que després entrarem més al detall, que també ha tingut en vil una mica el sector del vi, sobretot en les comarques de Tarragona, diguéssim, afectades sobretot al sud de Catalunya, perquè fa un parell d'anys, per això dius que no ha quedat molt a la llum, és un tema que no se n'ha parlat molt, potser fora de lo que és l'àmbit del sector del vi, es va detectar una empresa amb la seu a les Borges del Camp que estava fent algun tipus de irregularitats amb els productes que treia al mercat. D'entrada s'ha de dir que no és un frau que afecti a la salut pública, per tant jo crec que això d'entrada ho hem de reforçar, perquè el consumidor, l'oient, no s'espanti, no és que els vins estiguin dolents, que puguin provocar algun tipus de problema de salut, sinó que simplement el que feien en aquest cas és que compraven el vi a fora i el feien passar com si fos català. O sigui, era bàsicament un frau d'etiquetatge, un frau d'origen, que n'han parlat, i que de fet encara s'està investigant i el cas està sucosament als jutjats amb moltes coses encara per conèixer.
Ostres, a veure, o sigui, és que sí, això se n'ha parlat molt poc. Eva, ara a mi també m'has deixat bastant glaçada, no? Sí. Perquè concretament els Mossos d'Esquadra van intervenir 750.000 ampolles de vi, no?
Sí, tot va començar perquè...
Com va passar tot? Explica'ns, sí.
Sí, això estem parlant de... O sigui, quan els Mossos ho treuen a la llum, estem parlant de l'octubre-novembre, que recordis de memòria, de l'any 21. O sigui, ells van començar a detectar uns mesos abans que estaven havent algun tipus de irregularitats. I tot sembla ser... Jo ara vaig a parlar amb indicis i, per favor, agafem un pinces que no ens portin a judici nosaltres. Però tot sembla ser que és perquè se n'adonen en algun restaurant o en alguna botiga de vins de fora, fora de Catalunya, que s'estan utilitzant o que s'estan venent vins d'algunes denominacions d'origen catalanes a preus absolutament rebentats. Això arriba a veus dels consells reguladors, que d'alguna manera són els que fan el control d'aquesta traçabilitat, de que el vi, òbviament, que es ven amb la seu segell estigui correcte.
Clar.
El que passa en aquell moment és que se n'adonen que hi ha alguna cosa que no quadra. I a partir d'aquí comencen a estirar el fil. Els Mossos el que fan és iniciar una investigació una mica a partir dels indicis que d'alguna manera els hi deixen caure o els hi deixen entreveure des de les denominacions d'origen, que inicialment són la qualificada del Priorat, Montsant i Déu Terralta. I llavors es comença a fer una mica d'investigació a veure què és el que està passant amb totes aquestes remeses d'ampolles. I tu em dius, el que fan els Mossos és d'una manera o altra aturar quines són aquestes ampolles, no? Aquests milers d'ampolles que el que intenten és treure-les del mercat.
Clar, requisar-les,
perquè comencen,
no?
És, vale. Les retiren del mercat perquè estan bàsicament en supermercats, en grans superfícies, i llavors intenten veure què és el que està passant amb aquelles ampolles, perquè s'estan venent, els preus que s'estan venent. I quan parlem de traçabilitat, que és una paraula que sembla molt, i bàsicament el que significa és que busquen que la vinya, la que el cull, sigui catalana i surti al mercat sota el que és el segell que digui aquest vi ha sortit d'aquestes vinyes concretes, comencen a fer un seguiment de tot el que està passant amb aquells vins i se n'adonen que molts dels productes que s'estan venent, com a Priorat o Montsant o Terralta, venen de fora de Catalunya, de diferents zones de l'estat espanyol.
Uau, però no digues, em té meravellada. Sí, sí.
És una història de jo crec que al final
Home,
entrarà en
de sèrie.
una pel·lícula,
Sí.
sèrie, 50.000 capítols. Us he de dir que en l'actualitat, o sigui,
Sí.
l'empresa no hi hem posat el nom, l'empresa es diu Reserva de la Tierra. Bueno, ara
Val.
de fet ja no existeix, està just a l'entrada de les Borges del Camp, si baixeu sortint de Reus a mà dreta es veuen les instal·lacions, però curiosament, enmig de tot aquest caos, mentre està tot a judici, perquè això encara està al jutjat de Reus, que s'està investigant i demanant pues, a veure què és el que està passant, a tot això ve un fons de Madrid que es diuen Terracellas i el que fan és comprar. Compren aquesta empresa que entra en suspensió de pagaments i mentre d'una banda hi ha el judici intentant resoldre què és el que ha passat amb tots aquests milions d'ampolles, que són bastants més que aquestes 750.000, mentre d'una banda s'està fent la investigació del frau, de l'altra aquesta nova empresa, aquest fons, el que fa és intentar reflotar l'empresa, surten al mercat amb un canvi de nom i tornen a mantenir, o sigui, les ampolles que estan investigades desapareixen, òbviament estan sota investigació, i ells el que fan és començar, aprofitant les instal·lacions, que són fantàsticament enormes, segueixen allí fent la producció dels vins, que són els vins que en principi no estan investigats i que no estan acusats de, o que no tenen cap tipus de problema suposadament a nivell d'origen.
D'origen, no? D'aquest presumpte frau, no? Clar, segons informa el cos dels Mossos, s'haurien distribuït EVA entre 8 i 10 milions d'ampolles de vi fraudulentes, no? Anualment des del 2017. Clar, de quants diners estem parlant? O sigui,
econòmicament és difícil de... Jo crec que lo difícil ara mateix és o almenys és el que, segons fonts policials, eh? No és que ho digui jo,
sí.
Però és molt difícil de quantificar. És un frau que a hores d'ara no són capaços de quantificar econòmicament, perquè d'una banda hi ha tota aquesta... Bueno, això s'està venent els vins a preus molt, molt ajustats, diguéssim, o sigui, podien haver vins entre un euro i dos euros al
Sí,
mercat, o sigui
sí.
que al final econòmicament no és que siguin vins molt cars, però sí que és cert que el que estava passant és que, i aquí hi entra un altre actor, que són la impremta que estava imprimint les etiquetes d'origen.
Clar.
O sigui, imagineu-vos que jo sóc una empresa que el que faig és trucar on sigui per comprar vi a granel, així com una mica més barat, l'embotello, el poso en una ampolla, li poso una etiqueta que hi diu que està fet, per exemple, a Terra Alta, i començo a distribuir. Què passa? Que en algun moment se n'adonen que totes aquestes etiquetes d'origen estan duplicades. I no només duplicades per dos, per tres, per quatre, sinó que hi ha una quantitat del mateix número. O sigui, perquè s'entengui millor, cada etiqueta correspon en principi a un número, a un lot.
Clar.
O sigui, tu tens una producció de 10.000 botelles, doncs comences des de la botella 1 fins a la botella 10.000. Doncs en aquest cas el que passava és que cada número estava multiplicat per una numeració que no et sabria dir exacta, però moltíssim. Per tant, d'aquestes 10.000 ampolles, suposadament reals, aquestes es multiplicaven per, no sé, per X i acabaven sent, pues, jo què sé, milers de milions d'ampolles que estaven sortint de manera duplicada i a sobre amb un origen fals.
Clar, llavors, Iva, reflexió, que, o sigui, un cas com aquest, què suposa, no? Un frau, un presumpte frau, diguem-ho.
Bueno, d'entrada jo crec que ha suposat un daltabaix en el sector del vi, però des del punt de vista del control, perquè al final ha posat una mica en dubte, o almenys és el que es comenta a nivell de sector i a nivell de consumidor, i han hagut, o sigui, tot i que no ha transcendit extremadament el cas, sí que és cert que ha posat en dubte quina és la traçabilitat real, que és el que passa amb els controls d'origen. O sigui, quan tu surts a mercat amb una etiqueta dient que aquell producte està fet en una determinada zona, està clar que tu estàs demostrant, o suposadament la gent ens hem de creure que el que hi ha l'etiqueta o el que hi ha l'ampolla és el que està reflectit a fora, no?, a nivell d'etiqueta. Ha posat una mica en dubte això. O sigui, jo crec que les denominacions d'origen inicialment van fer un front comú, que això jo crec que ha sigut una bona notícia. S'han unit, perquè al final t'he parlat de tres denominacions d'origen, però amb el temps va sortir també afectada Dio Tarragona i Dio Catalunya. Per això et deia que era com un frau molt afectant les zones del sud. I el que va passar és que totes es van personar i totes estan en contra de ser personades a la causa per intentar d'alguna manera arribar al fons de la qüestió, perquè són conscients que el greu més greu que hi ha en tot això, o sigui, tenint en compte d'entrada que no s'ha demostrat, com us deia, que fos un problema de salut i que tingués cap tipus de conseqüències més enllà de lo que és l'origen en
sí.
si, hi ha hagut una afectació molt greu en quant a reputació. O sigui, és un problema realment de que s'ha posat en dubte quina és la seva feina.
Clar.
I si el que s'està fent a nivell de control està ben fet i si ens n'hem de fiar, no? O sigui, clar, és un problema reputacional.
És el que tu dius, ara tu com a consumidor, no? Que al final ja no saps el que t'estàs prenent, no? Si comprem un vi d'una de denominació d'origen determinada, no hi ha cap manera, no?, per saber... Bueno, clar, és que és el que tu dius, és aquest punt de reputació que hi ha dubtes. Mira, per ja passar a l'altre tema, que també és molt suculent. S'han donat altres casos de frau similars com el que ens has explicat de la Reserva de la Tierra en les darreres dècades, Eva?
Sí, se n'han donat diversos. Ah. Són temes que no transcendeixen molt. Tampoc és una cosa molt comú, sort, ja,
gràcies a Déu.
Però sí. Això passa com en tots els àmbits. O sigui, sempre que hi ha la possibilitat de treure negoci, pues sempre hi ha persones que hi veuen una mà negra, no?, d'alguna manera. I sí que hi han hagut altres casos. De fet, jo recordo haver-ne tret no fa massa un al nord d'Itàlia. També fa molts anys també s'havia parlat d'un cas similar a la zona de Bordeus. Sí, sempre hi ha hagut alguns casos, a veure, no és majoritari i són coses molt puntuals, però vaja, al final no deixa de ser un model, o sigui, un negoci més, i entenc que sempre hi poden haver aquelles petites accions que et donen com això, no?, la possibilitat de guanyar-te diners a costa d'un sector que d'entrada... Saps què passa? Que el sector del vi jo crec que és molt romàntic, no? O l'estem com explicant molt, pues, amb aquesta part tan bonica del pagès,
relat,
que cuida el territori,
sí,
aquest relat, exacte. Sí. I llavors, de cop, passa molt poc, com us dic, però ha passat això i d'alguna manera penses, ostres, és que no és només un bon pagès que se'n va cuidar el sector, sinó que després comença tot un model de negoci que el 99,999% són negocis de petits productors que normalment poca cosa poden fer frau, però aquesta gran empresa ha resultat que sí que feia molt de temps que estava fent un a nivell català i suposo que a nivell internacional també.
Escolta, ja ens aniràs informant, perquè...
Sí, anem seguint-ho. De fet, el Badevi jo crec que som dels pocs mitjans que ho hem anat seguint bastant, així t'ho dic.
Doncs ho seguirem de ben a prop, Eva, sens dubte. Però ara res, ens queden 6 minuts, ai, no sé si seran...
Ostres!
Sí, per aquest tema que és força rocambolesc, i amb un nom propi, el de Guillermo Cruz, no?, que va ser el millor sommelier d'Espanya el 2014. És una sentència que acabem de saber, no?, el cas del Guillermo Cruz.
Totalment, i això ha sigut això que dèiem al principi, no?, una mica el que ha tornat a posar sobre la taula, que, ostres, que hi ha algunes pràctiques que no són molt ben fetes, diguéssim, en el sector. Guillermo Cruz és un sommelier superprometedor, això que dius, o sigui, va ser el millor sommelier l'any 14,
sí.
És una persona que té, bueno, que coneix molt bé el sector del vi, que és una, bueno, que sap de vins, i entra a treballar, no al 14, sinó uns anys més tard, entra a treballar al restaurant Mugaritz, i bueno, és el cap de sommeliers del restaurant. Què passa? Que amb el temps, això passa bastants anys, jo crec que va ser com en plena pandèmia, que el van acomiadar del restaurant de manera sobtada, i ell presenta un recurs de, ostres, aquí m'han tret i això ha sigut improcedent. Comença la investigació, que és el que passa. Inicialment tots són presumptes, però aquesta setmana la sentència ja ha donat el resultat definitiu i l'ha condemnat a 2 anys de presó perquè hauria agafat vins de manera... Parlen de subtracció, no és que
apropiació.
Agafava vins del celler, apropiació, exacte, no ho trobava. S'hauria apropiat d'ampolles de vi del restaurant i n'hauria fet un ús no correcte, diguéssim. Parlen d'una banda... que venia, o sigui, que ell el que feia era agafar vins cars, jo que sé, vins així francesos de molta anomenada, els agafava, canviava l'ampolla, venia l'ampolla original i servia als restaurants vins que no eren els que s'estaven suposadament pagant, que d'aquí és on diuen, i per favor agafeu amb pinces, és d'aquí on diuen que se l'acaba descobrint,
clar,
perquè algú descobreix que el vi que li estan posant a copa no és el que hi ha a l'ampolla. I després, a part, pues, sembla ser que podria estar fent venda d'això, no? Vull dir que podria lucrar-se de la venda de productes que d'entrada, òbviament, no eren seus, sinó de la propietat del restaurant.
Uau! I escolta, i actualment, què se n'ha fet del Guillermo Cruz? Ho saps, això, Eva?
Bueno, de fet, ara fa poc ell havia començat amb un projecte propi de vins. Havia estat també assessorant alguns cellers, col·laborava amb altres cellers, i una mica això, pendent de la sentència, que ja et dic, ha sigut fa 3 dies, ha sortit aquesta setmana, i ara, òbviament, doncs no se'n coneix exactament què és el que passarà. Clar, són 2 anys de presó, que entenc que no els haurà
que no
de complir,
entrarà,
per allò
sí.
de que...
No, però no sí que ha de pagar una multa,
però...
no?
Sí, ha de pagar una multa d'uns 20.000 euros per intentar compensar aquesta... Perquè ells el que expliquen en el cas és que en el seu cas ho van poder descobrir perquè hi havia com entrades de diners al seu compte i, bueno, que d'alguna manera corresponien certes xifres o certs números corresponien amb el que s'havia estat venent. I ara, pues, no sé, entenc que el que diem de les reputacions de les DOs a nivell personal és encara més greu, o sigui, bueno, òbviament tindrà una complicació, una dificultat per recuperar la credibilitat com a sommelier i, òbviament, com a persona que tu poses al teu celler per a responsabilitzar-se de veure què és el que passarà, no?
I també abans et preguntàvem també per la pròpia denominació d'origen, però en aquest cas també val del propi restaurant, no? El Mugaritz, també, no?
Clar. Clar, el Mugaritz el que va fer d'entrada va ser estar molt discret, va intentar no treure'n gaire d'això, però bueno, al final ha sortit a la llum tot plegat i ara ja sí que fan bandera de, ostres, hem tret aquí, s'ha fet justícia, deia el xef, deia el John Aduriz, a veure si ho dic bé, però Jonathan Aduriz, però vaja, que al final no deixa de ser també pues, un atac reputacional cap a una marca que d'entrada, pues, ja sabem, són restaurants que tenen molta anomenada, són molt coneguts, i també d'aquí pues, la transcendència que se li dona al cas, no? Entenc que això pot haver passat amb restaurants menors i potser no han tingut l'altaveu que pot tenir un cas com aquest.
Clar, i casos, o sigui, és això, també t'ho preguntava abans amb l'altre cas. Tu tenies coneixement d'altres casos com el del Guillermo Cruz o similars o no?
Jo ara així segur que n'hi ha, però ara mateix no ho sé.
No
sí,
ho saps.
Segur, vull dir, estic segur. Al final, bueno, segur, no ho sé, tampoc és això que dèiem, vull dir, això també s'està criminalitzant la figura del sommelier, cosa que em sembla molt injusta, al igual que es criminalitzen les DOs perquè hi ha hagut un cas de frau.
Clar,
i, òbviament,
això és un altre debat.
Males
sí.
pràctiques, no? Sí. Però, bueno, suposo que és això, tens accés, o sigui, en aquests restaurants tens accés a vins absolutament impossibles, o sigui, hi ha vins que estan per sobre dels 1.000 euros, llavors, òbviament, no tothom té la possibilitat de tenir accés a aquest tipus de productes, no? Per això, que passi en restaurants així com més de, no? de més estrelles, de més prestigi, més reputacionals, doncs entenc que té més impacte. Mira, hi va haver un cas, no sé si ens queda molt de temps,
mira,
però
30
ara recordo
l'Atrio.
Ah, ostres, llavors no. A l'Atrio hi va haver com un robatori molt bèstia,
vale.
Que es van emportar no sé quants vins. Bueno, un altre dia seguirem.
Ho deixem per un altre dia? Ara a mi m'has picat aquí la curiositat, Eva. És que, clar, i amb aquest relat que tens tu, que és extraordinari, què vols? Eva Vicenç, directora de Badaví, moltes gràcies. Queda pendent, el cas de l'Atrio.
Queda pendent. Vinga, va, tornarem.
Vinga, bon cap de setmana.
Badaví amb Eva Vicenç, un podcast de Ràdio Estat.